Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Vinga, 6 minuts que passen de les 5 de la tarda. Què rius, Pau Gascó?
Res, de coses.
De coses. Molt bo, això, eh?
Sí, t'ha agradat?
Molt. Per això sí que engreixa una mica, eh?
I dale, disfruteu de la vida.
Vinga, va, que continuem amb el Pau Gascó, aquí a Fabricació Pròpia, fabricant amb tu aquesta darrera hora de la tarda. Ja saps que estem fins les 6 i continuem parlant de llimones. I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just... Vinga, va, a veure, ens havíem quedat... Jo t'he preguntat abans la història... Breu història de la llimona.
No, ara vull entrar.
Veus, és que ja...
Sí, perquè hem menjat el lemon pie i se'ns ha desmuntat una mica i aleshores això m'ha fet recordar una anècdota de l'Osteria Francescana, del xef Massimo Bottura, que ha sigut un dels millors... Bueno, és un dels millors restaurants d'alta cuina del món. I allà, el seu segon de cuina, que era un japonès, estaven acabant de passar l'última taula de la nit i un dels postres era lemon pie, no? El pastís de llimona. I aleshores van emplatar, el xef, el Massimo Bottura, va emplatar la llimona, i el segon de cuina, aquest senyor japonès, agafa la tartaleta, com aquesta que tenim aquí,
sí,
i pa, se li cau.
No!
I se li va trencar. Pff, a damunt del plat. Clar, el senyor japonès es volia fer l'arakiri, o sigui, el segon de cuina... I el Massimo Bottura, de cop i volta, va dir... Xut, no passa res. I va agafar l'altre, el que estava sencer, i el va trencar. I a partir d'aleshores es va convertir en un postre emblemàtic de l'Osteria Franciscana. Se m'ha caigut el lemon pie.
Bona.
I sempre el fan igual, ara ja. Sempre és el lemon pie trencat.
Bona. Doncs mira, boníssima. O sigui, molt a favor d'aquesta solució. Dit això, perquè és que se'ns ha trencat una mica, però és que, clar, el teu lemon pie ha estat perquè...
És artesanal.
Sí, fa moltes hores que el vas circulant.
No, fa moltes hores, no, he vingut aquí. Però no porta gelatines, està fet aquí a casa.
Però està molt bo.
Sí.
Això sí. Bueno, Pau, llavors, mira, l'altre dia, tu que ens escoltes cada dia al Fabricació,
sí,
mentre cuines també, al Follia, a l'Uri, no sé si te'n recordaràs, que ens explicava 45 usos que se li pot donar al vinagre.
Caram.
Què me'n pots dir tu de la llimona?
Home, no, 45 no ho sé. No. Va, comencem. A mi m'agrada molt la llimona perquè és un ingredient que no ens mengem sol. O sigui, no en menges una llimona.
Mm.
Però la fem servir per moltíssimes coses, d'acord? Aleshores, a cuina comencem com a desinfectant o per regular els pHs de certes elaboracions, per fer amanides, per fer vinagretes, per fer les maioneses. Després tenim una vinagreta que es fa, una salsa que es fa a Grècia, que li posen a tot arreu, que és, us la recomano si feu peix a la brasa o carns a la brasa, que és suc de llimona, oli d'oliva i orenga. Això ho barregeu, fiqueu una miqueta de sal i és meravellós.
Bo.
Bàsicament ho fiquen al pop a la brasa,
va,
que serveix per moltes coses. Després, clar, passem a les sopes, n'hi ha menys, aquí no en tenim tanta cultura, però sí que a la part de l'Orient Pròxim, de Turquia, Síria, sí que es fan sopes amb un punt d'àcid, a Grècia també, l'obgolèmono, que porten suc de llimona. Després, clar, anem a les paelles. La paella i la llimona.
A veure, què passa amb la paella i la llimona? Vull saber la teva opinió. A favor o no?
No, en contra, total. A veure,
què?
No, perquè si tu vens a casa i et faig una paella i em demanes llimona, és com dir que no t'agrada la paella. Una bona paella no li cal la llimona. La llimona serveix per arreglar paelles mediocres.
Oh.
Clar, que no tenen gust o tenen mal gust o això, doncs li fots un bon xorro de llimona, iau. Et pot agradar la llimona, però si la paella, sigui, si la paella és excelsa, no li fa falta la llimona.
Sí.
Ara, sí que fa falta llimona per les paelles, però és per netejar-les.
Ah, val.
Perquè treu l'òxid.
Això és
una altra cosa,
clama.
Sí. Sí. Igual que el vinagre, va bé.
Però mira el que em diu en Ferran, que els valencians hi posen també llimona al cafè.
Però posen pell de llimona.
Pell de llimona.
El cremaet.
Diu que no, que ell té contactes a València... I que hi posen...
Però pell, llimona?
Llimona, sí.
Bueno, és igual, és
igual, Pallars. No hi vols,
és
igual.
Sort,
és
de sort.
És igual. En tot cas, per tant, paella...
No, a veure,
llimona a la paella no.
Sí, no, llimona a la paella no.
Bueno,
a veure, si vols caure malament algú, tu vine a casa, que la meva mare faci paella i demana llimona. I jo m'assentaré, menjaré crispetes, veient bueno, com escolta, et maten, et desquartitzen en trossets i ja està.
Com el lemon pie.
Sí, sí, sí. Sí. No, també és curiós, mira, ara m'ha fet pensar el Ferran en una cosa. És molt diferent fer servir el suc sí. que fer servir la pell, la llimona. La pell de la llimona dona uns tocs càlids. No dona... El suc està clar que és àcid, és xispós i t'alegren moltes les receptes. Però, en canvi, la pell és molt càlida, és molt, molt subtil. La pastisseria d'origen àrab que tenim aquí, o molta de la pastisseria tradicional catalana, com la crema catalana, els tortells... Molts d'aquests ingredients, moltes d'aquestes elaboracions incorporen la pell de llimona. Mm. I s'infusiona la pell
sí,
de llimona...
Sí, és veritat.
Per l'arròs amb llet, o sigui, és una passada. Oh! El menjar blanc, l'arròs amb llet... Que sí o que no?
Definitiu que sí.
Ah, després hi ha una altra llimona, la llimona, que és que faig un arròs amb llet amb llimona salada.
Bo.
Aquesta llimona marroquina que fan, que es diu... Ah, ho tenia apuntat per aquí. Com es deia? No me'n recordaré, és igual.
És igual, però bé, tornem una mica al que dèiem.
Això, el hamad... No ho pronuncio bé. Hamad mrakwade, que és la llimona, la llimona amb saló que es fan servir per les tagines al Marroc.
Val.
Mm.
Val, llavors, no, dit això, que estàvem parlant una mica dels usos, no?, que se li donen a la llimona.
A part d'aromatitzar, o sigui, bàsicament no es fa servir mai com a ingredient principal, es fa servir per regular pHs, es fa servir per l'acidesa, com per regular pHs, per donar gust i per donar xisposos, ens ajuda molt a refrescar plats. També es fa servir amb neteja. Recomanen ficar mitja llimona... no sé si ho heu tingut vosaltres, la meva àvia sempre tenia mitja llimona oberta a la nevera,
sí.
a les olors.
Sí.
Aquella amb la pell una mica dissecada, tot això.
Sí.
I ara, aquesta setmana, preparant el programa, he vist que hi ha gent que recomana posar mitja llimona a dintre del rentavaixelles.
Aquesta no la sabia.
Sí, jo tampoc. No ho he fet encara, però...
Ho faràs.
Sí, ho provaré.
Bueno, doncs digue'ns a veure què tal.
Home, malament no anirà. O sigui, malament no anirà. Després arribem als remeis de casa, no? Els de la ràdio ho deveu fer molt, això de la mel amb el suc de llimona i el gingebre o...
Gingebre.
O no?
Sí, 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 ah. sí, total. I què? Però això és sí o no?
No ho sé, jo què sé, no sóc metge, jo sóc cuiner. Mercè?
Però llavors...
Mercè, sisplau.
Però què...
Em preguntes a mi unes coses que, de veritat, vitamina C, que si funciona la gola, i jo, pues sí, jo què sé, si ho fan és per alguna cosa, no?
No sé, t'ho pregunto. A veure, a mi em funciona. Bueno, em funciona, creiem que sí, quan
bueno,
ens
si,
ho fem.
Si és, com es diu això...
Però tu com a cuiner, saps? No sé,
però
per
jo no
aportar...
faig infusions. Jo faig engreixar la gent.
Bueno, no, en Ferran diu coses a mi, no pateixis. Avui estàs una
mica... Avui en Ferran l'antic creuat, avui.
Estàs distret, eh? Filla meva.
Home, és que em feu
sort
entrebans, em talleu amb les notícies, és que això no pot ser, bueno, això és un desmadre.
Això és un desgavell.
És un desgavell.
Va, per rematar.
I llavors, el gin tònic, que veu portar el Fred Romagosa, no? El que feia els gin tònics a la reina mare. Mare de Déu, senyor. Veus com sí que escolto el fabricació pròpia? Per fer els gin tònics, per fer els còctels, mare de Déu. O sigui, a més, la pell conté greixos. És curiós. No, o sigui, el que se'ns queda a les mans quan pelem una mandarina, que dèiem abans, o la taronja, aquella olor és perquè és greixos. De fet, les àvies... La meva àvia o algunes àvies assecaven les pells de taronja, no sé si ho heu vist, les pells de mandarina, i les feien servir per encendre el foc.
Ostres, no ho sabia, això.
Sí, perquè són molt rics en greixos, llavors s'encenen molt bé.
Ah, mira.
I, en canvi, a l'interior, la pell blanca, la part blanca, és molt rica amb una gelatina... Com estic avui? Estic espès.
Estem de dilluns.
Sí, sí, sí. Bueno, jo sé que dilluns és festa, però és que els nens a la tenda d'aquesta sueca...
A tu, el fet de que els nens avui hagin fet festa, no ho portes
més. És que estic fent mobles amb noms raros a casa, i això em té d'estar pelat.
I això té com...
Tinc la casa cap per avall...
T'has trastocat.
Sí.
Nens al col·li.
No, com es diu? La pectina, això, pectina, carai.
Vale, vinga.
Això es passa per parlar coses que no estan al guió. Doncs la part externa és rica en greixos. La part blanca, que és la que diem que no fiquem mai a infusionar la llet perquè dona tocs amargs, és la rica en pectina, i la part interna és amb àcids. Aleshores, la llimona. Per fer els còctels, moltes vegades, el que es fa, per fer el gin tònic, allà el follia el Martí, que és un crac fent els gin tònics, ell posa la mitja llimona, però després fa un twist, agafa una tira de pell i l'esprem, llavors fa un twist que li deixen aquells greixos damunt del gin tònic. I ara et prendries un gin tònic, eh?
Jo ara... No, mira, jo vull... Ja saps que vaig a portar bé aquesta setmana.
Però si tens tertúlia esportiva.
La conduirà la Jarque. Avui la tertúlia esportiva la conduirà la Jarque. Pau Gascó, porta't bé, eh?
O no.
Ves demà a l'IKEA, en què demà ja treballes.
No, per què? M'he passat tot el programa sense dir el nom.
És veritat.
Si ens esponsoritzessin, almenys.
Ai, almenys. Bueno, va. Gràcies. I setmana que ve ja tens tema o no?
Sí, comencem la Quaresma. Val. Bacallà.
Bacallà, boníssim.
Bacallà, doncs abadejo.
Ens pots portar també, eh? Bacallà, si vols, la setmana que ve.
No, us el castigaré perquè esteu aquí tots fent règim, però no menjareu, no mengeu lemon pie, no teniu escorbut, no teniu lemon pie, no teniu bacallà.
Vinga, va, un minut que passa d'un quart de 6 de la tarda. Anem a publicitat i a la tornada. No sé si el dissabte vau veure la gala dels Goya, que es van celebrar a Valladolid. Va haver-hi un dels moments més emotius d'aquesta gala, va ser el discurs de la guardonada amb el Goya Internacional, l'actriu Sigourney Weaver, protagonista de grans èxits de taquilla com ara Alien o Els Caçafantasmes. Doncs bé, en el discurs de Weaver va sortir el nom d'una altra gran actriu i dobladora homenatjada per la mateixa Sigourney Weaver, Maria Lluïsa Solà. I d'aquí res estarà aquí el Fabricació, després d'aquesta pausa.
Ràdio Estel. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Now here, I must mention my friend Bill Murray, who always tells me my acting is so much better dubbed in Spanish. So really, the excellent actress who dubs me should be
aquest és el moment en què l'actriu Sigourney Weaver va marcar-se un dels moments més emotius d'aquesta gala dels Goya que es va celebrar aquest cap de setmana, aquest dissabte, a Valladolid. Va ser en el discurs just quan se li entregava el Goya Internacional a l'actriu protagonista de grans èxits de la taquilla, com ara Alien o Els Caçafantasmes. Un discurs en què Weaver va aprofitar per homenatjar les veus injustament oblidades dels dobladors, concretament de la seva dobladora al castellà, la gran Maria Lluïsa Solà.
Avui he de mencionar el meu amic Bill Murray, qui sempre em diu que la meva interpretació és millor doblada a l'espanyol. Així que realment l'excel·lent actriu que em doble hauria d'estar aquí dalt també. M'ha doblat en més de 30 pel·lícules, començant per Alien. El seu nom és Maria Lluïsa Solà. Maria, espero que ho estiguis veient aquesta nit, perquè ho agraeixo des del fons del meu cor.
Bé, doncs només queda dir, Maria Lluïsa, bona tarda.
Ai, bona tarda. Ho he sentit no sé quantes vegades i cada vegada m'emociono. Cada vegada penso, no pot ser veritat.
Clar, és que en quin moment, no, Maria Lluïsa, penses... Déu meu, perquè clar...
De veritat, de veritat. Quan ho vaig veure, que estava veient a, sí, la gala, i vaig sentir, i dic, no pot ser. I em vaig apropar a la tele per mirar a veure si era veritat, perquè dic, a lo millor m'he quedat dormida i no estic somiant.
Per tant, vas viure en directe aquest moment, eh, Maria Lluïsa?
No, bueno, de veritat, molt emocionant, sí, molt maco, molta generositat per la seva part, i bueno, és que... Bueno, això és que jo penso que no s'ha fet mai, i clar, és sorprenent, no? Et quedes que dius, és possible, i bueno, molt maco, molt bé, molt emocionant, i jo molt feliç per mi, però també per la meva professió, perquè li han donat visibilitat, i bueno, que estem tots molt contents, els companys estan... Bueno, fantàstics i molt contents, i jo també. I ja està, és que no et puc dir res més.
No, clar, Maria Lluïsa, perquè escoltant-te el que dius, si no m'equivoco, Maria Lluïsa, corregeix-me, en 68 anys de professió, sí, dius que és la primera vegada que reps aquest reconeixement.
Sí, exacte.
Clar, és que l'espera, no sé, ha valgut la pena, no? I de part de Sigourney Weaver, vull dir...
Totalment, és que de veritat que la van presentar com la reina, però és que, de veritat, és una senyora i de categoria, i perquè, bueno, això que ha fet demostra una generositat i no sé, bueno, és inusual, i... I seria molt maco que la gent fos d'una altra manera, no?
I que reconeixés més, no?, la vostra tasca.
Sí, però, bueno, ja està. Som feliços, sí, i ha arribat ara, i perfecte, i feliç.
Fixa't, Maria Lluïsa, que des que vam sentir les paraules de l'actriu, sí, jo entenc que no has deixat d'atendre els mitjans. Per tant, t'agraïm moltíssim, primer de tot, aquesta entrada avui al Fabricació.
Exacte, com en la sopa. O sigui que estic aquí, estic allà, em truquen, i tampoc no m'agrada dir als medis, als companys, ai, no, que no, que no puc, o el que sigui, intento arreglar-ho, però bueno, la veritat és que sí. Bueno, dos dies d'una mica de barullo, però bueno, ja.
Dos dies frenètics.
I val la pena perquè... Bueno, és que cada vegada que la sento i dir el meu nom i tot, doncs és molt maco, és molt maco.
Tu has dit que t'agradaria molt conèixer la Sigourney Weaver en persona. No sé si a aquestes, sí, hores ja has pogut aconseguir el seu contacte, si ja heu quedat, si heu pogut parlar fins i tot, Maria Lluïsa.
Però no, però ja parlarem i ja ens veurem, això segur. I sí que tinc un contacte per enviar-li unes paraules i agrair-li, bueno, aquesta generositat que ha tingut i aquest detall tan maco. Mm-hmm.
Maria Lluïsa, tu continues treballant, vull dir...
Sí. Bueno, acabo de complir 85 anys, que són anys.
És que és una passada.
Però, bueno, la veu aguanta, el cap també, i bueno, elles també es fan grans, també, eh? I que no es queden de jovenetes, no? Sí. No. Compleixen anys, també, com jo.
Fixa't tu que has participat en més de 3.000 doblatges. Ets la veu de Susan Sarandon, per exemple, Pena de mort, Helen Mirren, a Elisabet II, la reina, Glenn Close, Judi Dench, Sofia Loren, Diane Keaton, Carrie Fisher, en el paper de la princesa Leia, a la saga de la Guerra de les Galàxies. Espera't, és que encara no acabem. Kathy Bates, Jamie Lee Curtis, entre moltes altres. La llista és que és llarguíssima.
Sí, però bueno, molt maca, són totes... dones molt fermes, molt amb molta personalitat i que fan uns papers fantàstics, i bueno, és que no podria escollir, perquè són totes molt maques, i per mi totes són com unes amigues de sempre, perquè quan doblem una pel·lícula estem allà mirant la boca, els gestos, el respirar, els ulls, sobretot, i bueno, és com si ja la conegués, no? Però, bueno, sempre és fantàstic trobar-te-la així a la tele i que diguin el teu nom, que t'agraeixin una feina. bueno, et quedes que dius, bueno, no m'arriba no m'arriba la respiració a fondo, no puc, però bueno, molt maco. Que sí.
Maria Lluïsa, ara justament ho deies tu, aquesta sensació de que al final és com si fossin amigues teves, perquè clar, a la feina de doblar un artista, tu m'ho diràs millor que ningú, és un art. De fet, és una interpretació, el que passa que queda doncs, en aquest segon pla. Doblar un actor, en aquest cas, és una actriu durant tants i tants d'anys, és que acabes tenint aquesta sensació que el coneixes, no?, de tota la vida.
Oh, i tant. I mira, a vegades, de sobte, passes un temps sense doblar aquella actriu. I quan d'un estudi em truquen, mira que ha arribat una pel·lícula de la Susan Sarandon o de la Glenn Close o de la Sigourney i tal, i dius, ai, ole, que bien, mira, que bé, mira, estaré una estoneta con ella, i fantàstic, m'agrada moltíssim, perquè tornes a trobar aquella amistat, saps?
Sí.
I tornes a veure com fa aquell paper, com està, i bueno, tu has de fer el que ella fa, naturalment, no el que jo vull fer, sinó el que ella fa. I, bueno, és agradable, a mi m'agrada molt la meva feina.
Fixa't, tu, que la Sigourney Weaver ahir va posar en valor aquesta importantíssima, la feina dels dobladors, en el moment just, Maria Lluïsa, en què ha entrat en escena la intel·ligència artificial en el món del doblatge.
Sí.
Clar, una reivindicació i, per tant, que pren molta, molta força, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè clar, en aquest moment ho tenim aquí, pim-pim, que està fent la guitza i bueno, intentem que no ens faci mal, i com a tantes professions, no? Però bueno, estem parlant de la nostra i sí, és perillós.
Maria Lluïsa, ha estat un plaer, de debò, i un goig que ens hagis atès avui al Fabricació Pròpia i agrair-te també la feina, la llarga feina, intensa feina, amb totes aquestes veus meravelloses d'aquestes grans actrius, però començant per tu, Maria Lluïsa. Enhorabona per la feina. I sobretot, fixa't tu que Bill Murray, eh? Qui t'ho hagués dit, Maria Lluïsa, no? El mateix Bill Murray, no?
Sí. Bueno, bravo, Bill Murray, molt bé.
Maria Lluïsa Solà, dobladora homenatjada per Sigourney Weaver als Goya i sobretot veu de grans actrius d'ara i sempre. Per molts anys més, Maria Lluïsa, una abraçada ben forta.
Gràcies, una abraçada. Estic molt contenta d'estar aquí una estoneta amb tu.
Gràcies, Maria Lluïsa, que vagi molt bé.
Vinga.
A Ràdio Estel, Fabricació Pròpia.
Que gairebé podria ser també música de Goya, a un minut de dos quarts de sis de la tarda. Marta Jarque.
Què tal? Quina veu, eh?
Bona tarda,
Maria Lluïsa.
Home, per favor. És que ja no saps si parles amb ella i més fent ràdio, no sé si estàs parlant amb la Sarandon o si estàs parlant amb la Diane Keaton, no? O si estàs parlant amb Kathy Bates, vull dir.
I que sona com si tingués la meitat de l'edat real que té.
Per favor. I continua treballant, eh?
Quina veu.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Mireu, parlant de veus, parlant de músiques, i és que abans de continuar aquí el Fabricació Pròpia, d'aquí res parlarem d'esport, ja sabeu, els dilluns, a Minguella, amb Buffalo George, també amb Pau Massip avui.
Molts convidats avui.
I amb l'Uri Francisco. Arriba el Festival de Música Sacra Quaresma Stabat Mater. I ho fa, Jarque, necessito que m'ajudis això,
sí.
Perquè ho fan tres concerts únics.
Correcte.
I tots a la Catedral de Girona.
Sí, estan repartits en tres dates diferents. El primer serà el dissabte 17 de febrer. El Cor de l'Empordà passa a una àrea de l'Stabat Mater de Dovrac i el projecte Passió versus Passió, un diàleg entre la passió de Sant Joan de Bach i el text de la representació de la processó de verges. Mercè, apunta-t'ho a l'agenda.
Apuntat.
Molt bé.
Pren nota.
Perquè el següent és el diumenge 3 de març, a la capella de Santa Maria del Pi de Barcelona, en aquesta ocasió, amb obres de Joan Ferrer, Pere Riquet, Joan Pujol, Tomàs Lluís de Victòria, Felip Olivelles, Tomàs Milans i Francisco Guerrero. I també acabem tercera data que t'has de marcar a l'agenda. Dissabte 16 de març, concert de música antiga de Girona, amb obres de Josep Gas, Manuel Gòmina, Francesc Juncà i també Giovanni Pergolesi. Com dèiem, tots tres concerts seran a la Catedral de Girona i a les 6 de la tarda, per tant, és una bona hora. Una hora que també a la Marta Medina li aniria bé anar de concert, perquè no acabareu gaire tard. I, com dèiem, això és el Festival de Música Sagra Stabat Mater. Tota la informació d'entrades les trobareu a naiesdesantdaniel.cat i al quiosc Marull de la Rambla de la Llibertat, també a la llibreria Empúries, i mitja hora abans del concert a la Catedral de Girona.
Fantàstic.
Què et sembla?
Doncs em sembla perfecte.
Has pres tots els apunts?
Tots. No ho facis dir ara, perquè...
És que ha sigut molta informació,
és molta informació per haver pres nota, però si no ja m'ho tornaràs a recordar
demà. Anirem parlant aquesta setmana.
Vinga, un minut que passa de 5:45 de la tarda.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Prova de retallar. Cancelo penja cap al segon pal. Internacional uruguayo va a centrar. Gol de Ricard Sánchez.
Golazo.
Gol, 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 gol.
La centrada, Cubarsia amb el cap, Pujuni, la rematada i el gol.
I arriba Lewandowski, xuta Lewandowski, gol.
El centro de Hongra, el remate, para donde Ter Stegen, que no puede evitar el gol. Gol.
Pressiona la mínia mal, recupera la pilota, continua la mínia mal, el xut, gol, 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 gol. Recuperació i gol, recuperació i gol, recuperació i gol, recuperació i gol, 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 gol fonamental del juvenil fenomenal.
Aquest matí també, vaja, a primera hora del programa també repassàvem aquest cap de setmana, Uri, que hem dit de fatídic a la realitat paral·lela, i suposo que per això la Mercè m'ha dit, avui la tertúlia esportiva te la menges tu.
Torna-la a tocar, Sam.
Com dèiem, avui a l'inici del programa dèiem aquest cap de setmana nefast pels equips catalans. L'Espanyol va perdre 2-0 al camp del Racing de Santander i segueix complicant-se la vida per assolir l'ascens de categoria. Una cosa que al principi de temporada semblava una cosa senzilla, però a mesura que avancen les jornades, doncs es va complicant. El Barça, doncs, va tornar a punxar contra un dels pitjors equips de la primera divisió, i a la Llotja, com també explicàvem, sembla que van volar canapés.
No n'hi ha per menys.
Un fet insòlid, com sí. Que ens consti a nosaltres.
Tenint en compte que ve de qui ve.
Que exacte, és una persona encara que no crida escatima... més l'atenció. Exacte. Un autèntic fan de la gastronomia que llenci canapés, doncs l'excusa devia ser de pes. I el Girona també, males notícies aquest cap de setmana, com deia el propi Mitchell, li van pintar la cara amb 4-0 al Bernabéu. Per tant, com dèiem, mal cap de setmana de Carnestoltes, ens van pintar la cara tots. I per comentar una mica, valorar l'estat, el minut i resultat d'aquests tristos desenllaços al futbol, és un plaer saludar de nou aquí a la taula del Fabricació el xèrif en funcions, Pau Massip. Bona tarda,
bona
Pau.
Bona tarda, bona tarda.
Perquè és que tu, a més, ens interessava molt que avui fossis a aquesta taula perquè vas anar a Montjuïc.
Estava al camp, sí, ho vaig veure en directe.
I ho vas patir en directe.
Per voluntat pròpia, estaves al camp.
Sí, per decisió pròpia.
No obligat ni coaccionat per ningú.
No. Ho pot semblar, però no. De moment encara no és cap mètode de tortura enviar-te a Montjuïc un diumenge a les 9. Jo ho estic dient a la gent que m'ho comenta, que el camp va ser menys greu que per la tele, crec.
Ah, mira.
Sí, o sigui, realment el Barça és terrible, la sensació de fragilitat que transmet quan un equip com el Granada se t'apropa a l'àrea pròpia. O sigui, perquè realment van arribar 4 vegades i van fer 3 gols. És duríssim.
Per cert, com en representació de Ràdio Estel, no hi eres tu només, Pau, sinó que em sembla que també Pol Corredoira, el company d'esports, es va encarregar de manejar una mica la festa i de fer també de speaker. És així o no?
Sí. Ell sí que li toca anar-hi cada dia. I a sobre amb la difícil gesta d'animar
l'afició. D'animar la claca. No sé si avui tindrem la nostra pròpia claca animada o no. Senyor Josep Maria Minguella, bona tarda. Com està?
Bé, bona tarda. Estic en un club de tennis i de gimnàs i tot això.
A veure, a mi, Josep Maria, m'han comentat que avui no ets el Pompeia. És així o no?
No, estic al Camp Mèlic, aquí, un altre club de tennis, de golf, de gimnàs, d'activitat física, que no per mi, jo he vingut...
Ah, pensava que t'havien fitxat.
Operació Bikini. No.
Clar.
He vingut a acompanyar la meva neta, que juga a tennis.
Molt bé, molt bé. I ets d'aquells avis que es posen a la graderia i apreten molt a la neta, o et mantens força allò a la distància?
Estic aquí al bar.
Sí que està a la distància, sí.
Sí, és el millor, és que és important. Això, aquestes coses, els avis se les han de prendre bé i amb molta calma.
Ja tenen professors que
això.
Clar que sí. Cadascú lo seu.
Orienten i tot això.
Molt bé. Molt bé. Avui t'agradarà saber, Josep Maria, que també ens acompanya el Sir Buffalo George. Buffalo, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Pues pots contar com estic, no? Ja, me'n vaig anar a dormir a l'inici de la nit amb el bar i he obert a les 6, però i a recollir tot el que era pancartes, banderes i tot per no tindre-ho calent aquí davant de casa.
Ja, suposo que t'has llevat desganat, no?, aquest matí, Buffalo.
Sí, el que passa és que jo desconnecto. Quan arribo a casa desconnecto, dormo bé. Ah,
bueno. Doncs ja hi som tots, hem fet les presentacions. Uri, Francisco...
Un plaer.
Doncs, una setmana més. Quan vulguis, comencem a fer una mica de repàs. Ara no sé si per quin dels tres desastres futbolístics del cap de setmana vols començar.
Jo començaria pel Barça.
Doncs endavant.
Afrontem-ho i ens ho traiem de sobre. Ara deia en Pau Massí, parlava de la fragilitat defensiva del Barça. Us porto algunes dades.
Ah, molt bé.
El Barça porta, amb el que va de temporada, 33 gols en contra. Ara mateix és el segon pitjor registre del segle XXI. No és una dada menor.
Dada dolorosa.
I, a més a més, us diré que és l'equip més golejat de les principals lligues europees. Josep Maria, podem anar per Europa així, amb aquests números?
No, per Europa hi pots anar-hi. El que passa és que...
Et tornarà ràpid.
Exacte. Et poden donar un parell de bufetades i dir, cap a casa. Sí, bueno, això ja fa temps que ve així, vull dir, és que aquí en poc temps han marxat pràcticament tot el sistema defensiu. El sistema defensiu que tenia el Piqué, que tenia el Jordi Alba, que tenia el Busquets, que tenia el lateral dret, en una època han anat canviant i tot això, ara no en queda cap. Ara hi ha un conjunt de jugadors que pràcticament són semblants, però que no hi ha especialistes. De lateral esquerre té de jugar un que és a la dreta, de lateral dret juga un que central, de central no se sap qui juga, i llavors no hi ha seguretat, però això ja fa temps, això ha anat caient en els últims 2 o 3 anys. Mm.
Josep Maria, a més el dia en què tornava Ter Stegen, i per tant hi havia molta gent, o eren molts els que pensàvem, doncs, que el Barça finalment no encaixaria tants gols com finalment va passar.
Sí, però el Ter Stegen, home, en principi dona molta seguretat, però no oblidem que em sembla que portava 2 o 3 mesos sense jugar. Mm. Això vol dir que per molt bo que sigui, que ho és, les distàncies, el control de la situació i tot això, i que també els gols van ser quasi tot afusellats, vull dir, tampoc hi podia fer gaire més, no pot dir, és que va fallar amb altres gols, no, és tot el sistema que falla. El sistema defensiu del Barça és superfràgil, bueno, aquestes xifres són evidents, però no és d'ahir, vull dir, això ve tota la temporada, i ens fan gols, arribant a l'àrea ens fan gols, perquè no hi ha seguretat. S'ha canviat massa jugadors, i de cop, i els que han vingut, que individualment, a lo millor, estan molt bé, com a conjunt no fan un sistema defensiu segur. Aquesta és la realitat.
El Barça van tomar ahir 3 gols. Us porto més dades.
Molt bé. Per seguir-nos enfonsant
per
la misèria.
Depressió. Ricardo Sánchez porta 3 gols amb el Granada, i Facundo Pelistri i Ignasi Miquel. Sí, és el primer gol que marquen a la competició de Lliga. Buffalo, George, com ho veus rebre, això, a la Pepeta?
Bueno, molt malament, clar, com ho hem de rebre. A quins esperaven que li fotrien 4 a Granada per la situació de la classificació? Però què va, és que es marquen els que van a baix de la classificació. Això ja ho hem dit 40 vegades i continuarem dient
tu, fins que ens eliminin i no tinguem cap possibilitat de res. Mm. És un coladero, però penso que se li ha de fotre mà una altra persona de fora. Perquè ja sabem que el Josep Maria ha dit que han marxat als bons i s'han quedat uns altres, ja han vingut uns ni regalats. Mm. Però bueno, però aquesta gent no és dolenta. Els has de fer jugar bé. És que al minut 80 ja no poden amb l'ànima. I llavors hem d'anar per individualitat, que els gols són individualitat del Lewandowski i del mm. Jamal. Escolta, no, m'agradaria saber què fan de dilluns a divendres, aquesta gent.
No sé si ven a la bodega Papeta, a Buffalo, en alguna ocasió.
Perdó?
No sé si, ara que deies que no saps què fan entre setmana els futbolistes del Barça, no sé si tenen a bé de visitar-te a la bodega Papeta a fer una copa o un vermut.
Ho tenen tancat amb i forrejat. Està tancat, no volen que ensenyar imatges d'això. A mi m'agradaria saber com el Madrid arriba, com arriba amb el Girona, que al minut 90 estan corrent intentant marcar un gol, sí. I nosaltres al minut 75 ja no podem. Llavors, mm. Individualitat i centrar pilotes. Això no és.
Gent desfondada. Això són les impressions, aquesta frustració des de la bodega Papeta. No sé, Pau Massip, tu que eres a les grades de l'Olímpic, no sé com veus rebre tota aquesta golerada, tots aquests gols que us van anar fent un darrere l'altre. Quina sensació vas tenir?
No, sí, realment, la sensació de que l'equip a partir del minut 70 no pot amb la seva ànima és molt, molt bèstia. Vull dir, ho veus que no poden, però també veus que Xavi no fa canvis, que tarda molt a fer aquests canvis, i llavors no s'entén, perquè si realment els jugadors no poden, doncs porta gent nova. De fet, el canvi que va fer amb l'entrada de Fermín es va notar i va, jo crec que va ser el que va evitar que al final el Barça perdés. Sí que m'agafo, per exemple, una mica a l'optimisme, que, per exemple, ahir a la defensa Pau Cubarsí va, per mi, ho va fer molt, molt bé. I al final te n'adones que els joves de la casa sempre acaben sent la solució. Mm-hmm. Que el Barça tenim, o quan hem estat en aquests mals moments, aquestes últimes temporades, busques noms, busques cartells, vas a fora a buscar gent, i al final qui t'acaba salvant la papeleta en un partit com el d'ahir són els joves de la casa.
Amb tot, Pau, deixa'm dir que em sembla que després del primer gol hi va haver una onada a l'Olímpic, sí. Cosa insòlita, no?, aquesta temporada.
Sí, bé, mira, jo...
No sé si tu vas participar de la
onada. Sí. No, és que jo estava on es va crear. Jo estava al costat.
L'instigador.
No vaig ser jo, però hi havia un grup d'adolescents, sí. 15 nanos, i res, com que van marcar el primer gol al minut 14, sí. Es van animar i van... O sigui, ells venien a fer festa i venien a que l'Estadi Olímpic fes una onada.
Home, clar,
i era el seu objectiu.
Van aconseguir. Abans no remuntin. Deixa'm fer la onada i tot això que tenim.
Sí que és veritat que ahir no era un horari molt, molt infantil, però com que avui les escoles fan festa pel Carnaval, hi havia moltes famílies, hi havia molts nens, hi havia públic molt jove, i sí que es va notar això a la grada, vull dir que era un ambient més festiu. Per això us dic que al camp potser hi havia una mica més d'optimisme que per la tele.
Si no m'equivoco, ara el Barça és a 10 punts del líder, de nom innombrable, i a 5 del Girona. Josep Maria, la Lliga la donem per perduda ja directament? Ai. O encara hi ha esperança? Ets dels que creuen la matemàtica?
Bueno, per mi el problema del Barça no és guanyar o no guanyar una Lliga. El Barça és d'estructura de la plantilla, una plantilla descompensada, una plantilla amb jugadors molt joves, amb jugadors molt grans, sense diners per fitxar, sense tot aquest tipus de coses. Jo que ja sóc molt gran d'edat i tot això, i que ho he viscut altres vegades, però el problema és, no és aquest moment de guanyar aquesta Lliga, el moment és el que pot durar recuperar aquesta situació i tornar a estar a primer nivell. Ja fa temps que ens foten fora d'Europa les primeres, que la Lliga l'any passat sí que la vam guanyar patint molt, i amb aquells 1-0 que no són normals amb el Barça. I bueno, aquesta és la situació actual. Si a més no tens diners i no tens fair play per fitxar jugadors i tot això, doncs bueno, és la realitat. És a dir, no tenim de posar-nos a plorar, però aquesta és la realitat.
Però és una mica el peix que es mossega la cua, perquè si caiem d'hora a la Champions i no guanyem lligues, també en termes econòmics, això afecta el club fins a tal punt que tampoc et pots permetre grans fitxatges. No, no acabaràs mai de tenir el fair play a lloc. Per tant, quina és la solució aquí?
Bueno, la solució és tenir, que no és d'ara, sinó que ja fa bastants anys, tenir una estructura deportiva eficaç. Aquesta és l'estructura. És a dir, nosaltres hem tingut durant 20 anys el club, un agent brasileny que teòricament controlava el mercat brasileny. I pagant-li i l'hotel i el no sé què i el no sé quant, tot el que tu. Va començar a portar el Kerrison i l'Enrique fa 20 anys, que ens va costar 32 milions, no van ni debutar.
No van jugar, no van vestir la samarreta.
Vale. I tot i així s'ha aguantat 20 anys aquesta estructura i aquest personatge per controlar el mercat brasileny. Quan ha marxat, o l'ha fotut fora i tal, resulta que el Barça no té cap brasileny, fa un any, i el Madrid té el Vinícius, el Rodrigo i el Militao. Clar, et dones compte només amb això de les errades estructurals que ha tingut el club, no ara, sinó fa molts anys. Clar, llavors, si no agafes aquest jugador, i després, quan fitxem un jugador brasileny de 18 anys, paguem 60 milions. Per això no necessito experts per fer això. Tindrà a buscar els jugadors quan estan sortint, quan això, perquè per això els experts tenen de veure aquests jugadors al seu moment. I aquest és un dels detalls que ens fa estar en aquesta situació. I llavors, què passa? Que, junt amb tot això, només podem fer jugadors, digue-li Gundogan, digue-li l'Íñigo Martínez, digue-li Christiansen i tal, que són jugadors que estan bé, però que no poden ser jugadors primer nivell, perquè són jugadors que han deixat lliures altres clubs. I aquesta és la realitat. I llavors, jo diria que els que tenim alguna mica de veu als mitjans, tenim de dir aquestes coses perquè la gent ho sàpigui, perquè no visqui enganyada. Seguirem del Barça, farem el 125 aniversari, tot el que tu vulguis. Però aquesta és la realitat i aquesta és la situació. I pots perdre amb el Granada, o pots empatar, o pots guanyar, però és una circumstància. Tot el que més és improvisat, és sobre la marxa, ara anem cap a la dreta, ara anem a l'esquerra. Fa uns mesos hi havia un director esportiu, ara n'hi ha un altre.
Mira, Minguella, ara va molt bé que treguis això, perquè parlaves de jugadors brasilers i el que tenim al Barça és un director esportiu brasiler, Deco. No sé què n'opineu d'aquestes declaracions que ha fet el Nascer do Sol al diari portuguès, on semblava que, bé, sembla que afirmava que aquest mètode blaugrana ha caducat. No sé si Búfalo, vosaltres, heu rebut també aquesta notícia i com l'heu encaixat?
No tinc notícies d'aquest senyor Deco. És que no sé ni... Ja sabem per què està aquest senyor Deco aquí, al director tècnic. Això el Minguella ja ho sap, que la cosa ve d'Echevarria. Ja ho sabem, això ja ho sabem. Aquest senyor no tindria que estar aquí perquè no té una planificació ni té res. Van improvisant sobre la marxa. El Deco no és ben rebut aquí a la papeta, no.
Persona no ingrata.
No té ni caché, ni té historial, no té res. Només té l'Echevarria a l'esquena. Això ningú ja ho sap, eh? Que no tiri del fil de Gabon, eh? Que ningú ja ho sap, això, eh? Encara que jugui a golf a Perelar, al Minguella. Que sap moltes coses i no les vol dir, hòstia.
Jo ja l'he denunciat, la història de Gabon, diverses vegades.
Sí. Sí. Clar, i per això està el Deco, no? I per això a García Pimienta està a les Palmes. És que, clar, no sé com el portaran si el van fotre.
Escolta, Búfalo, entenc que Deco no té una suite reservat a la papeta com sí que té Josep Maria Minguella.
Perquè no s'ho ha guanyat, Ah. El senyor l'han posat aquí... No... Ja eren bons els que havien abans, però és que han marxat tots, Ara tots els tenen Manchester City, tu, el Chiqui Beristain, ja m'agradaria tindre'l aquí.
Realment, abans comentàveu que, comentant Josep Maria, que les èpoques de Piqué, de Jordi Alba, de Busquets han passat, també han sigut jugadors molt qüestionats en el seu moment i, de fet, es va considerar que eren una mica part del problema, que necessitava sàvia nova. Ara tenim una fornada de jugadors com Pau Cubarsí, com Héctor Fort, com Lamine Yamal. Qui hauria de comandar tot això? Perquè acabarà la temporada, no sé què farem a Champions, això, no sé què farem a la Lliga, però això...
I a tot això, Pedri. Vull dir, Pedri era un jugador jove, no?, que fa uns mesos, a principi de temporada, ens havia de salvar doncs això, molts partits importants, i sembla que també s'ha anat apagant a mesura que han avançat les jornades.
Pedri, potser també hi ha un tema de forma i de posar-se realment al nivell que li pertoca, perquè hi ha molts jugadors que estan amb... No sé si en baixa forma o no la seva millor...
Però això també està passant amb el cas de Gundogan o de Lewandowski. Gundogan ve de guanyar una Lliga amb el City.
I una Champions, sí senyor.
I ara està aquí, que sembla que s'estigui a punt de retirar i que ha passat un estiu. Vull dir, jo crec que és evident que el Barça, més enllà dels problemes amb el joc, té un problema de preparació física, perquè no pot ser tota aquesta quantitat de lesions...
Sí.
De això, no? Com el partit de contra la Supercopa, que vam arribar a la pròrroga, que els jugadors estaven desfondadíssims. Vull dir, no tenen...
la capacitat física.
Sí, no aguanten, és increïble.
I en principi Xavi reitera a cada roda de premsa que, a més, són coses que s'han treballat en els entrenaments, a part de la part física, la part també tàctica, i no veiem cap mena de millora partit rere partit. Josep Maria, qui ha de comandar això de cara a l'any que ve? Quines opcions reals hi ha?
Bueno, això el primer que s'ha de decidir. Jo avui apunto un nom, que és el de García Pimienta, que el van fotre fora quan va arribar aquesta nova junta, que ha estat al Barça B, que ha anat a Les Palmes, que estava segona, que l'ha pujat a primera, que el té sisè o setè, sense fitxar pràcticament a ningú, jugant al Munir i l'altre aquell, com es diu l'altre?
Sandro,
jugadors del Barça, i no el conec personalment, no és que abogui per ell, però bueno...
Et sembla un perfil idoni.
Exacte. Si el García Pimienta no haguessin fotut fora i hagués quedat al Barça B, doncs a lo millor ara seria la referència per agafar-lo de la casa i tot això, que conegui i tal, tal. I que a més està demostrant en aquest cas, perquè Les Palmes feia molts anys que no pujava a primera i no se'ls havia pujat, sinó que està setet, sembla, la Lliga i tot això. Bueno, un perfil així, que conegui la cosa i que doni confiança. Vull dir, si això no és tan complicat, és a dir, de ser gent que en sàpigui que ho hagi demostrat. O ara, es tiraríem darrere, una vegada es tenia la mà i fa 3 anys el van treure per posar-li un altre, bueno, no ho sé, però jo crec que un que conegui la Lliga Espanyola, que conegui totes les peculiaritats i tot això, i que conegui la casa del Barça, pues té molts punts per això. Però ja dic, és una idea meva, una persona que em conec com a jugador i com a entrenador, però no ho conec personalment, no tinc cap interès personal amb això.
Això, jo crec que hem tocat el tema blaugrana i n'hi ha prou de fer-nos mala sang. Per cert, una última hora que llegim a la premsa és aquest accident lleu que ha patit l'autobús del Real Madrid a Leipzig quan és a la ciutat alemanya per disputar aquest partit de Champions League. No hi ha hagut cap ferit, no patiu. Ha xocat contra un vehicle a l'autopista mentre es desplaçava de l'aeroport a l'hotel. Champions League cap al Barça és una cosa que ja ens queda com molt lluny i que no sé si tenim massa ganes de començar a jugar aquests vuitens. Però l'altre tema del dia, l'altre capítol d'aquest dilluns, com dèiem, nefast, és la derrota per 4-0 del Girona al Santiago Bernabéu. Búfalo, tu ja t'hem sentit a dir diverses vegades que quan no fas els partits del Girona directament perquè no tens claca, no sé si en aquesta ocasió sí que el veu fer i quines sensacions veu tenir des de la papeta.
No, per horaris em va trucar molta gent que volia que donessi el partit, i jo ja els vaig assabentar amb temps, i a més ho vaig encertar, com encerto molts cops, i dic, tranquil que li fotran 4. No val la pena retransmitir-lo. I efectivament, la vaig encertar.
És com un oracle, eh? Pues,
ja li va posar el Madrid, ja li va fotre 4 allà a Montilivi. El Madrid ja té la Lliga guanyada, i ara...
Sí, ho tens clar, això, Búfalo?
I s'ha acabat. Sí, ho sento, però és així, jo no... Quan ve que el Madrid juga actualment ja el ve campió i més com estan els de darrere, clar, que l'Atlètic de Madrid punxa, el Girona punxa, el Barça punxa encara amb més ventes.
I el Girona, on te'l veus a final de Lliga? El veus a posicions de Champions?
Segur que no el veig.
Segur, segur que no, eh?
Sí. No, segon no. Segon no, aviam si nosaltres podem arribar, si canviessin l'estat tècnic, podríem arribar a 6 segons.
Búfalo.
És la meta que jo tinc.
Búfalo, allà van a Montilivi 0-3, no va ser un 0-4. Aquí...
Més o menys. Més un
gol amunt, no, la vall tampoc.
La qüestió és que van perdre.
Sí, sí. El Girona va cap a baix. I ja estaven assabentats els periodistes. Que si expulsions, que si no sé què, que els comitès. Ja li estan fent el llit, li estan fent el llit al Girona.
Noi, a veure, han sigut dos partits, un empat i una derrota, vols dir que n'hi ha per tant? Minguella, tu com ho veus, això? Perdona, Pau.
Això és veritat, que jo crec que el Girona ara està en el punt d'inflexió.
Ara és el moment,
Sí, sí, ara és quan s'ha de demostrar si pot fer aquest passet per ser un equip gran o és quan li surten totes les pors, perquè sí que és previsible que perdés el Bernabéu, però... encadenar aquesta mala ratxa després d'una temporada com la que havia fet, per mi ara és el moment. Vull dir, si aquest cap de setmana que ve no aconsegueix guanyar, llavors potser sí que el Búfalo té raó i...
Es materialitza la tendència a la baixa.
Sí.
Michela, ja ho deia, nos han pintado la cara a la roda de premsa. Josep Maria, ens queda un minut. Com valores aquesta derrota, dura derrota de 4-0 del Girona al Bernabéu?
Bueno, el Bernabéu, molt. El Bernabéu... jo no sé quantes vegades ha jugat el Girona al Bernabéu amb 70 o 80 mil persones.
Ah, deu imposar això.
Tot això. I allí, el Girona té un excel·lent equip, però té jugadors amb molt poca experiència amb aquest tipus de aconteixements. I, a més, si et fan un gol als pocs minuts, pràcticament et liquida la possibilitat de recuperar. No crec que això... Girona. Jo crec que entrarà entre els quatre primers de la Lliga i serà un gran èxit pel Girona.
Escolta, Minguella, deixem. Vés a fer a donar un cop d'ull a la teva neta, a veure si ha acabat l'entrenament.
Quin set porta.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Minguella, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Búfalo, també, que vagi molts ànims, i escalf, des de la fabricació pròpia.
Aviam si ens aixequem.
Ànims, amunt. Va, que això ho remuntem, Pau Massí. Moltes gràcies també per la teva valentia, per anar ahir a l'Olímpic de Montjuïc. Uri, gràcies també pel teu suport. Nosaltres ens sentim demà 2 de 3, com sempre. Ara us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi bé.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarkey, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarkey i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús dinar amb segell de qualitat.